Xavier Sala i Martín, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ja el tenim tancat el mercat d'hivern i els equips que l'han aprofitat bonament com han pogut. I clar, això ens porta a pensar i a fer una comparativa de com funciona, no, això dels mercats d'hivern, no només aquí, a la Lliga Espanyola, sinó també a altres llocs. Per exemple, el Manchester United, no, que és el proper rival del Barça a l'Europa League, que va fitxar l'estiu Antony Casemiro per 166 milions d'euros entre tots dos. Aquest tipus de jugadors valen tants milions? Clar, són xifres que, a més, me'n recordo un Economia en Colors que feies parlant de Leo Messi, de si cobra prou, de si està ben pagat o no, que és un altre debat, no? Però sí. Els valen aquestes milionades, aquests jugadors?
A veure, el Chiqui Beristain, saps? El que era director esportiu del Barça fa temps, deia que els jugadors són com melons per obrir. Que pot ser que amb altres clubs funcionin fantàsticament, però quan arriben al Barça, o quan arriben a l'Espanyol, o quan arriben al seu nou club, al Manchester United, doncs no funcionin perquè no s'integren, perquè no van bé amb el sistema, el que sigui, i que siguin un fracàs, no? Per exemple, el Barça va tenir el cas de l'Ibrahimovic, que sobre el paper semblava un dels millors jugadors del món, semblava un gran fitxatge, però quan va arribar aquí no va acabar de funcionar. I per tant, com que els equips de futbol no són empreses normals. No. L'empresa normal, el que volen els socis és guanyar diners. De fet, inverteixen, posen calés, perquè el que volen és recuperar diners i guanyar uns beneficis, etc etc. Qualsevol empresa normal, l'objectiu únic és que guanyar diners, o que els empresaris guanyin diners, no? Les empreses de futbol no passa això, no és veritat. Fixa't que l'objectiu número un primordial és guanyar títols. Si el Barça guanya molts diners i té uns beneficis extraordinaris però perd tots els títols, és un fracàs. I per tant, si un jugador, si el Casemiro acaba sent un bon fitxatge o no, que aquesta és la pregunta que em fas, doncs la resposta la veurem quan acabi de jugar amb el United, veurem la llista de títols. Si ha guanyat molts títols, diran que va ser un gran fitxatge. Si els títols no arriben, serà un desastre, com ha passat amb el Barça en les darreres èpoques, que han fitxat enormes quantitats de jugadors que sobre el paper eren fantàstics, però que no han comportat títols i, per tant, han estat catalogats de fracassos.
Clar, després hi ha un altre concepte que també n'hem sentit a parlar molt aquesta temporada, sobretot a l'inici de la Lliga, que són els límits salarials. Com explicaries què és el fair play financer? Com funcionen tots aquests conceptes de palanques, de límits salarials?
Però el fair play financer és una cosa que en principi té sentit, però que s'està implementant d'una manera desastrosa. El fair play financer és una cosa que va sorgir fa una dècada, no? Fa més d'una dècada, quan els clubs van dir, escolta'm, aquí hi ha una sèrie d'injustícies que venen de dos llocs diferents. La primera és que hi ha clubs que estiren més el braç que la màniga i s'endeuten, i això és un problema. És un problema perquè, doncs, perjudica els creditors, perjudica els socis, perjudica els futbolistes que no cobren, etc etc. I això s'ha d'arreglar. Això, per exemple, va haver-hi una gran plaga de clubs que es van endeutar fins al clatell als anys 90, i va sortir una llei, la llei de l'esport, que va obligar a Espanya a tots aquests equips que estaven sobreendeutats a convertir-se en societats anònimes esportives. Abans l'Espanyol era un club propietat dels socis, però es va ser, per culpa de que havia estirat més el braç que la màniga, va ser obligat a convertir-se en societat anònima. I així tots els clubs d'Espanya, excepte quatre, el Madrid, el Bilbao, l'Osasuna i el Barça, que segueixen sent propietat dels socis. I aquest és un dels objectius del fair play financer, d'aquesta de justícia financera, que intenta posar una mica de sanitat financera en els clubs perquè no hi hagi tantes fallides. El segon problema que es va detectar és que, de sobte, apareixien clubs que eren comprats per bilionaris, per gent extraordinàriament rica, com el Chelsea de l'Abramovich, com el més tard el Paris Saint-Germain, que va comprar el govern de Qatar a través d'una de les seves empreses, o el govern d'Abu Dhabi, que va comprar el Manchester City, o el grup d'inversors americans que han comprat el United, etc etc. Clar, molta d'aquesta gent no compra equips de futbol per obtenir beneficis, eh? Per ells són unes joguines. Comparat amb el pressupost de Qatar o amb el pressupost de tot el país, d'Abu Dhabi, doncs, o de tot l'Emirat, doncs, aquests clubs són relativament petits. De fet, són molt petits, comparat amb les empreses petrolieres o comparat amb la pasta que té l'Abramovich o que tenia l'Abramovich, perquè ja no és el propietari del Chelsea. Doncs, clar, el que feien aquesta gent era dilapidar quantitats enormes de diners de les seves, dels seus negocis de veritat, que són el petroli, que són altres coses, no? I una part petita d'aquests diners els posaven a l'esport, però clar, una part petita del negoci del petroli posat en el món de l'esport, que és un món petit. Una empresa com el Barça, per exemple, és petitíssima comparat amb les grans empreses petrolieres, o amb Microsoft, o amb Google, o sigui, són empreses relativament petites. Per tant, si tu poses uns quants centenars de milions, doncs et pots emportar tots els grans jugadors i pots fer una destrossa en tota la Lliga, una destrossa que és injusta. Perquè els clubs com el Barça o com el Madrid, com hem dit, doncs no tenen socis capitalistes que puguin portar enormes quantitats de diners, simplement tenen el que ingressen de socis, el que ingressen del màrqueting, etc etc. I per tant es veia que era injust que aquests clubs tinguessin un avantatge, i per això es van posar una sèrie de normes que, per exemple, prohibien que les despeses salarials fossin més altes del 70% dels ingressos, però no dels ingressos que portava el jeque, sinó dels ingressos que generava el propi club amb la pròpia activitat esportiva. És a dir, que tots els calés que portava l'Abramovich o tots els calés que portava el govern de Qatar no compten com a ingressos, l'únic que compta com a ingressos són les entrades, les aportacions dels patrocinadors, etc etc. Un cop sumat tot això, només podies gastar el 70% d'aquests ingressos. I així és com va néixer una gran idea, el que passa que la idea s'ha implementat d'una manera horrible. Perquè cada país la implementa com li dona la gana. I en el cas particular de la Liga Espanyola, la Liga de Futbol Professional està implementada per un senyor que se li ha anat l'olla, que és un egomaníac, que el seu gran interès és l'autopromoció i que no se n'adona que està perjudicant a tots els equips de la Liga Espanyola perquè té restriccions que les imposa la UEFA, però ell les fa encara més radicals. Fa unes restriccions superiors a les que demana la UEFA, amb la qual cosa està perjudicant, està matant a tota la Liga Espanyola, perquè, diguem, els clubs doncs no poden gastar tant, no poden competir, això es veu amb les finestres salarials dels últims anys, els anglesos i els francesos gasten i gasten i gasten, la Liga Espanyola no gasta ni un duro, com que no gasta ni un duro es torna una Lliga avorrida, les grans estrelles han desaparegut de la Lliga, els partits són avorrits, s'ha igualat la Lliga, però per baix, per la banda de baix, tot a baix estan tots competint per no baixar a segona, però a dalt de tots sempre segueix havent-hi el Barça i el Madrid i per tant no han introduït més competència. Això fa que la Lliga sigui més avorrida, que no es vengui, que no es vegi a l'exterior, que per tant no s'ingressi tant com la Premier, i com que no s'ingressa tant doncs no, encara poden fitxar menys, i com que fitxen menys doncs encara tenen menys ingressos, i com que tenen menys ingressos poden fitxar menys, i és un sistema que s'autodestrueix, i tot per culpa de que aquest senyor se li ha anat l'olla i ha posat més restriccions de la que se li demanaven, i això ha perjudicat ostensiblement a tota la Lliga Espanyola.
Clar. Ara que comparaves amb la Premier League, de fet, aquest mercat d'hivern són els que han invertit més en comprar jugadors. De fet, han multiplicat per 10 la despesa de la Lliga Alemanya, que són els segons amb més inversió. És ara mateix la Premier League la millor lliga de futbol del món pel que fa a l'economia, econòmicament?
Sí, bueno, no sé si és la millor, però és la que més ingressa. Això és una manera de mirar-ho, diguem, d'una manera més o menys objectiva, de mirar si és millor o és pitjor, perquè això és qüestió de gustos, però sí que es pot mirar el número d'espectadors que té cada lliga fora del país. Totes les lligues, la Lliga Argentina es veu molt l'Argentina, la Lliga Espanyola es veu molt l'Espanya, la Lliga Francesa es veu molt la França, però la pregunta és, als altres països quina lliga miren? Quina lliga miren, no? Jo que viatjo pel món constantment, vaig a l'Àfrica, vaig a Àsia, fins i tot a Sud-amèrica, quan tu passes per davant de la televisió de l'hotel, sempre està posada la Lliga Anglesa. tothom mira la Lliga Anglesa. Això passa a la Xina, això passa a qualsevol país africà, això passa a Amèrica Llatina, que tenen grans lligues allà, o sigui, Argentina, a banda de mirar la Lliga Argentina, miren la Lliga Anglesa, i la Lliga Espanyola no la mira ningú. La Lliga Espanyola simplement es mira quan juga el Barça o el Madrid, i sobretot quan juguen el Barça contra el Madrid. És a dir, es mira el Clàssico, això sí que ho miren centenars de milions de persones al món, però qualsevol partit, el Clàssico apareix dos o tres o quatre vegades l'any, depenent de si toca la Copa o no, però bàsicament es juguen res. La major part de partits que es juguen cada dia, la resta del món no es miren, i per tant ningú paga, o paguen molt poc, i per tant, com que paguen molt poc, la Lliga ingressa molt poc, i per tant els clubs ingressen molt poc. I tot això va a pitjor. Tot això va pitjor, perquè, com he dit, això és un cercle viciós o un cercle virtuós. Com que a la Lliga Espanyola s'està quedant sense els grans jugadors que han marxat a altres lligues, doncs es mira menys. Com que es mira menys, ingressen menys. Com que ingressen menys, podran fitxar menys. Com que poden fitxar menys, es mirarà menys. I és un peix que es mossega la cua. És un llucet, que es mossega la cua. I, en canvi, la Lliga Anglesa passa exactament el contrari, no? Això és una cosa. Una altra cosa és que les regles de la UEFA, que tan estrictament li agrada implementar al senyor Tebas a Espanya, sembla que d'altres països no s'implementen, perquè el Barça i el Madrid, que tenen ingressos similars a la que tenen alguns equips de la Premier, doncs resulta que allà estan gastant unes quantitats inexplicables, o a la Lliga francesa, no? O sigui, a mi que m'expliqui exactament com es calculen els ingressos del Paris Saint-Germain, que demostren que el 70% d'aquests ingressos permet comprar tots els jugadors que compra, incloent pagant salaris, inclòs pagar uns salaris extravagants, que segons diu la premsa cobra gent com l'Mbappé o el Messi, i a sobre poder fitxar tots els altres jugadors. És a dir, que sí, és veritat que la Liga de Futbol, perdona, que la Premier League tenen molts més ingressos i per tant tenen més calés, però per altra banda aquí hi ha alguna cosa que no em quadra, que la UEFA no està intervenint per garantir que les coses són iguals a través de les diferents lligues.
Ja, per tant, és un fiasco la gestió de Javier Tebas?
Home, el Javier, jo crec que passarà a la història com el, no només com el pitjor gestor, diguem, empresarial, de, no del futbol, de totes les empreses, sinó a sobre, diguem, com una persona, diguem, no hi ha cap empresari, fixeu-vos, els empresaris no estan tot el dia al Twitter i fent entrevistes i sortint als diaris. Aquest senyor sembla que l'únic que li importa és ell mateix. I, de fet, en els contractes aquests, sabeu que la Liga de Futbol Professional ha permès que els clubs venguin una part dels drets de televisió de futur a través d'una empresa que es diu CVC, i això ho gestionava la pròpia Liga. Quan el Barça va dir, bueno, jo també em venc els drets, es venien els drets diguem d'ara, diguem durant els propers 50 anys, això ho venia a la Lliga de Futbol, permetia que els clubs ho fessin, i si feien això els hi permetia, doncs, una mica més de flexibilitat a l'hora de fitxar jugadors. El Barça va decidir no agafar l'oferta de CVC, és a dir, l'oferta del Tebas, que per cert portava implicada que ell havia de ser el president de la Liga durant no sé quants anys i havia de cobrar un dels 6 salaris més alts de tot el futbol, aquest contracte de CVC. Doncs el Barça va dir que no s'apuntava a CVC, va fer una cosa similar, recordeu les palanques, va vendre 10%, no a 25 anys, no a 50 anys, sinó a 25 anys, i resulta que el Barça va ingressar més del que hagués ingressat amb CVC, i en el Barça, com que no va signar amb ell, doncs no se li ha permès la flexibilitat salarial, i per això el Barça l'ha portat en els tribunals. Clar, això no és gestionar la Lliga, això és fer xantatges, i aquest tipus de xantatges doncs no haurien d'estar permesos amb una institució en la qual ell és l'empleat. Aquest senyor és l'empleat dels clubs, però sembla que en lloc de que ser ell que treballa pels clubs, tots els clubs estiguin treballant per ell, com si ell fos el rei al qual tots li han de rendir pleitesia per poder fitxar i demanar-li, si us plau, que es deixin fitxar. I a banda d'això, no parar de sortir cada dia als mitjans a fotre la bronca al Florentino, a fotre la bronca al Laporta, l'únic empresari en tot el món que té tantes ganes de sortir als mitjans és l'Elon Musk. I ja sabeu, la vam parlar fa 2 setmanes, què
Sí.
passava amb l'Elon Musk, el partit que va començar a sortir com un boig a Twitter, totes les seves empreses es van enfonsar a la borsa. Diguem, la Liga de Futbol Professional no surt a la borsa, però s'està enfonsant exactament igual. I per tant, jo crec que passarà a la història com un nefast gestor que haurà arruïnat la Liga de Futbol Professional, i els clubs de la Liga farien bé en fotre'l fora i posar algú que apliqui les normes de la UEFA i no unes normes més estrictes que s'ha inventat ell i que s'ha inventat ell amb el suport de la Liga, també, però perquè, diguem, els clubs espanyols, diguem, que no són el Barça i el Madrid, i ja els interessa que s'enfonsin el Barça i el Madrid per veure si ells pugen. Però clar, el Barça i el Madrid competeixen, a més de competir amb el Valladolid, competeixen amb el Paris Saint-Germain i amb els altres equips, i amb el City i amb el United. I per tant, que se'ls restringeixi d'aquesta manera els perjudica ostensiblement. I per tant, sí, jo crec que passarà a la història com un gestor nefast.
Jo crec que no es pot dir més clar, eh? El balanç del Xavier Salamartín de l'etapa de Javier Tebas. Un altre dia hi entrarem més a fons, si li sembla, professor, en algun dels melons que ha obert avui, com els models de club o el que cobren els jugadors. Però és que abans de tancar la connexió m'agradaria preguntar-li per un tema que hem parlat avui a l'informatiu, i que és com de poc s'està notant, sortim ja del món del futbol, com de poc s'està notant a la cistella de la compra, a l'hora d'anar al súper, a l'hora d'anar al mercat, les rebaixes de l'IVA que Pedro Sánchez, el govern espanyol, va anunciar a finals d'any, com si fos la gran salvació d'aquesta situació d'inflació que tenim al damunt i que no ens acabem de treure. No es nota a l'hora d'anar a fer la compra aquesta rebaixa de l'IVA?
Sí, això ho hem explicat moltes vegades en aquest programa, que el govern no decideix els preus. Això ho vam explicar, per exemple, quan es va subsidiar el petroli, recordeu? Es subsidiava la benzina perquè els ciutadans no paguessin tant, i aquest subsidi de 20 cèntims, o tota aquella pel·lícula, recordeu? 20 cèntims per litre, etc etc. El que acabava passant és que se'l quedaven a les gasolineres, perquè les gasolineres,
sí.
Tota la rebaixa, el que feien era pujar el preu 20 cèntims, i llavors amb la rebaixa al ciutadà li quedava exactament el mateix i tot el subsidi se'l quedaven les empreses. Això és tot una branca de l'economia que s'anomena incidència fiscal, que bàsicament el que ens explica o ens ensenya és qui paga els impostos o qui cobra quan es rebaixen els impostos, no? I no és qui diu el govern. El govern pot dir missa, el govern pot decidir que, escolta'm, es baixa l'IVA i per tant els preus han de baixar, però després l'oferta i la demanda i els mercats fan el que els dona la gana, no el que vol el govern. I una de les coses que ha passat és que el govern treu l'IVA, els empresaris, els supermercats, les botigues, tothom decideix que el preu segueix sent el mateix, perquè segurament perquè els ciutadans ja s'han acostumat a pagar, jo què sé, 22 cèntims o el que sigui, i en lloc quan li treus l'IVA, el que passa és que el ciutadà segueix pagant 22 cèntims i aquest IVA se'l queda diguem, el venedor o el productor o algú de dins de la cadena de
Sí.
producció. I per tant s'ha d'anar molt amb cuidado en intentar gestionar els preus des del govern. El govern no està capacitat, no sap, no entén, no pot governar els preus, i aquest tipus de trucs que ens intenten vendre com si fossin uns grans beneficis pels ciutadans, després tothom veu que no funcionen. No va funcionar lo de la benzina i tothom ho va veure, i ens va costar un ull de la cara, perquè tot això ho haurem de pagar amb impostos més endavant, i això tampoc funcionarà, i també ho haurem de pagar amb els impostos.
Ah, per tant, cornuts i pagar el deure,
Exacte.
Que diuen. Xavier Salamartín, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.